Parlem d'Òpera, una coproducció de la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Bona nit a tothom, tot esperant que hagueu gaudit d'un bon dia. Encara que sigui una mica tard, no vull perdre l'ocasió de felicitar totes les Montserrats i Montses, ja que avui, 27 d'abril, és el seu dia, el dia de la Mare de Déu de Montserrat, la Moreneta que ve just 4 dies després de Sant Jordi, que fou diumenge passat, el dia de la nostra gran festa cívica, que per mi hauria de ser la Diada Nacional de Catalunya. Bé, no parlarem pas d'això ni molt menys. Anem per feina. Rocío García, el control de so, i qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda. Avui us hem rebut amb les notes del Vorspiel, o sigui del preludi de Die Reise um die Erde in 80 Tagen. És a dir, la volta al món en 80 dies, música incidental composta per Franz von Suppé, el famós autor d'operetes vieneses, al qual li varen dedicar tot un programa de fa uns 3 anys a motiu del bicentenari del seu naixement. Aquesta música incidental estava destinada a una adaptació teatral de la celebèrrima novel·la de Jules Verne, estrenada a Viena el 28 de març de 1875. La versió que hem sentit era de la Janáček Filharmonic Orchestra dirigida pel ja habitual Darío Salvi. I és que fa ben poc ha sortit un CD editat per Naxos amb el primer enregistrament mundial d'aquesta desconeguda obra de Soper. I ara què passa? Doncs passa que hem cridat l'August Flamaric perquè ens en parli. En aquesta ocasió ha vingut més tard de l'habitual per exigències de la programació i ja estàvem patint perquè estàvem rebent moltes protestes, sobretot de dones. Que què passa amb el Flamaric, que no ve aquest mes? No patiu, no patiu, que aquí el tenim. Benvingut, Albert.
Moltes gràcies, eh?
Avui, aquest CD amb música incidental de Soper i un altre CD amb una òpera d'Auber. Tot això i més a l'O Flamaric número 44. Molt bé, molt bé, Albert. Què ens en pots dir d'aquesta raresa?
Doncs mira, que és una de les operetes d'aquest Fons Soper, que bàsicament...
No, música incidental,
música
perdona.
Música incidental, bé, sí, exacte. Això
no, havíem d'explicar. No hi ha cant, aquí.
No hi ha cant, precisament. L'enregistrament no té la narració. Sí, sí, tens tota la raó. He anat aquí tirant milles del tòpic i no. És una d'aquestes obres del Fons Soper, que bàsicament se'l recorda per les obertures. Realment no és una gran peça, és una obra de teatre, allò, del que seria el gènere d'opereta d'aventures i una mica de ciència-ficció, perquè cal recordar que Jules Verne, per exemple, aquí a Espanya, els darrers 30 anys del segle XIX, és l'autor, diguem, més adaptat. Hi ha un fotimer de sarsuelos que s'inspiren en les seves obres de teatre o les seves novel·les, que com passava al llarg del segle XIX, sobretot en el món, diguem, generalment de l'òpera, és una obra que pot començar com, per exemple, la Bohème, o altres obres del Jules Verne, amb una novel·la per capítols al diari, després surt la novel·la general, després es fa l'adaptació teatral i finalment acaba els escenaris. Doncs això, amb les obres de Jules Verne, sobretot aquí a Espanya, va passar molt, i també, evidentment, a França, i en alguns casos també dins l'opereta vienesa, i el Fons Soper va fer aquesta mena de música incidental com a obra de teatre d'aquesta viatge d'aventures, per dir-ho així, basat en la novel·la de l'autor francès, una història de fantasia, excitació, molts canvis de decorat, que això també era important, llocs inhòspits,
sí, ja,
i una mica la ciència-ficció del teatre i el teatre musical de l'època.
Molt bé. Faig una part, diguéssim, només que no coneixem tota aquesta quantitat de sarsueles de les quals parles inspirades en Jules Verne. Suposo que no hi ha enregistraments.
No, no, la majoria no, però Los Sobrinos del Capitán Gran.
Los Sobrinos del Capitán Gran és l'únic que em sonaria com a relacionar.
Però n'hi ha una, per exemple, que no és de Jules Verne, però que m'acaba de venir al cap, que es va estrenar el 1876, que feien un viatge 100 anys després. Sembla que era també del Fernández Caballero, però ara no ho recordo bé.
En el futur, amb la màquina del tiempo. Bé, sentim un altre fragment d'aquesta obra, que és Am Canal von Suez, en el canal de Suez.
Thank you.
L'obra va seguint el viatge del cavaller anglès Phileas Fogg amb el seu assistent, que és el francès Passepartout. Les novel·les del Jules Verne, sempre hi ha un gavatxo. Vull dir, l'orgull patri surt sempre. Encara que siguin ambientats on sigui, que el Miguel Strogoff, Rússia, tot això, sempre hi ha un gavatxo pol·lulant per allà i aquí.
Tingues en compte que Gran Bretanya i França en aquesta època sí. encapçalen aquest sí, imperialisme.
Sí, sí. No, ja ho tinc clar. Doncs és un viatge al voltant del món en només 80 dies, en ple segle XIX, imagineu-vos, com a resultat d'una aposta. No cal explicar l'argument perquè el coneixeu de sobres, segur que heu llegit la novel·la, i aquesta música incidental està composta per 19 peces, totes amb el color local del lloc on ens trobem a cada moment, sigui a Egipte, a la Índia, a Borneo, a San Francisco, etc. En general, una música brillant com la que ja coneixem d'aquest autor.
Sí, és un, per exemple, en aquest fragment del canal de Suez tira una mica d'aquell tòpic d'un cert exotisme, sí. amb instrumentació, doncs amb flautes, flautí, el triangle, sí. un contrast entre passatges amb registre agut i, sí. i greu,
una música una mica moruna.
Ho intenta, eh? En el fons és molt nyonyo i molt protoburgès,
sí.
però sobretot hi ha molta influència al llarg de totes aquestes peces del ballet, i en concret del ballet francès, de tota aquella tradició. Per exemple, en el preludi, deixa'm dir que és un preludi curtet, musicalment no és cap gran cosa, hi ha una introducció lenta i després ve com un ritme de mazurca, amb un tema així característic, molt ballable, i que a més va repareixent en diversos fragments, perquè és com el tema del viatge i del Phileas Fogg.
I tant. Molt bé, doncs sentirem un darrer fragment d'aquesta obra, que és En bord der Henriette, a bord de l'Henriette. Alguna cosa per afegir?
Sí, mira, que aquest número té en alguns compassos, hi ha dos temes, tema A, tema B, i el primer és aquest, sobre aquest llit de cordes, aquesta sensació com de fals bordó en el registre greu, i que canten les fustes, i que té com un cert aire de barcarola, no? Perquè com que és el vaixell aquest, i sí. al final hi ha com una mena de coda de marxa que representa l'arribada al port, vull dir que tot plegat és una mica esquemàtic, sí. bastant tirant de topos estilístics, però
sí.
bueno.
Això estava, vaig llegint les notes del disc, aquesta música la posaven quan hi havia canvis de decorat en l'obra
sí,
teatral,
exacte.
Tot això perquè la gent no s'avorri.
Deixa'm dir que hi ha bones notes de carpeta en aquest sí. cas, la interpretació és, poc més se li pot demanar al Dario Salvi amb aquesta obra, i després m'he fixat en una curiositat d'aquestes coses que passen a la portada, a la part interior, diguem, on Janine Leigh, hi ha un error de la cronologia d'Alfons Oper, que posa 1770-1827,
ah,
i és
bé.
Que jo crec que a l'hora de
muntar... El van confondre amb Beethoven.
Exacte, devia devien aprofitar un Word o el muntatge d'algun altre disc de Beethoven i se'ls hi va currar. Hòstia,
això s'ha de revisar tantes vegades.
Escolta, sí, sempre la caga. A vegades un també fa factures i la caga.
Bueno, si la cagues a favor...
No per la quantitat, sinó per altres coses.
Bueno, molt bé, canviem de tema.
Parlem d'òpera, amb Jordi Torrents.
Je suis séjour, grave canon. Et je veux d'abord à toi, et là, j'aurai mes sentiments. Est-il pourré, et où est complète, que des sujets, mes prolètes. Je suis sergent, brave et canon. Et je veux d'abord à toi, et là, j'aurai mes sentiments. Et là, j'aurai mes sentiments. Et là,
sentit l'ària Je suis sergent, soc sergent, del primer acte de l'òpera en dos actes, Le Filtre, amb llibret d'Eugène Scribe, i música de Daniel François Esprit-Aubert, compositor que no fa pas gaire bastant al nostre programa amb la seva més coneguda òpera, Fra Diavolo. Aquesta d'avui es va estrenar a l'Òpera de París el 15 de juny de 1831. L'ària que hem sentit la cantava el personatge de Joli Coeur, que aquí era el baríton Emmanuel Franco amb la Krakow Philharmonic Orchestra dirigida per Luciano Acocella i és del Festival de Bad Wilbert del 2021 i també una molt recent edició de Naxos. Què ens en dius?
Ep, un moment, tu has dit el 15 de juny? Jo tenia el 18 de juny, em sembla.
Ai, no ho sé.
Bueno. En tot cas, deixa'm dir una cosa, ja que és una història que té a veure amb l'Elixir d'Amore.
Però no m'adelantis, tio. Ah, bueno. Tot això ja en parlarem, de l'Elixir d'Amore.
Bueno, va, deixa'm fer un spoiler. Deixa'm dir que l'obertura també és interessant, encara que no l'hem sentit. Molta herència d'aquella forma sonata, cavatina, una mica lliure.
Perdona, no he posat l'obertura perquè si no se'ns allargava massa.
Però és una peça molt interessant, la recomano als oients, molt Rossini. En l'estructura, algun crescendo, i després això deia allò de Donizetti, perquè vaig estar mirant, perquè tu com t'ordenes les òperes
a casa
la discografia?
Per ordre alfabètic.
Jo les ordeno per data d'estrena, i aleshores vaig estar mirant, i dos dies després s'estrenava la Romancesca Lo Monero de Donizetti, i el 30 de maig havia estrenat la Francesca di Foix, que és curiós que està, em queda allà al mig.
Les tinc totes dues. Perdona, estic llegint ara aquí les notes del llibret, i no és ni el 15 ni el 18, segons això és el 20.
El 20.
De juny.
Vale,
de
doncs
20,
així el 18 és la Romancesca Lo Monero.
Nero.
Monero, per això, exacte.
Home, negre.
No
sé
no entenc ni la lletra que m'he escrit.
Això li passava amb un xic, que no sé què passa, és curiós, però no entenc de mi letra. Saps qui vull? Saps qui n'hablo, no?
És el tenor que quiere.
Aquest va arribar més amunt que tu, eh?
Sí, no.
Malgrat les seves limitacions. Digues.
Escolta, doncs, bueno, aquesta obra és molt interessant dins del convencionalisme de l'època. Una escriptura plenament belcantista, sobretot amb els personatges protagonistes, tenor, soprano i el personatge còmic, el baix baríton. No hi ha el toc sentimental que, per exemple, trobem en altres òperes d'aquesta època, en el cas de Donizetti, que ja busca aquesta pinzellada romàntica, però és una partitura colorista, molt treball motivi com melòdic, és a dir, hi ha un estil una mica rossinià en algunes coses, però altres és més que una melodia desplegada i ornamentada amb un treball motivi.
Bueno, jo també ho he llegit i pot també hi estic d'acord per mi mateix, que Aubert és un dels compositors francesos d'aquella època que millor va barrejar el seu estil amb l'italià. Estàs d'acord amb això?
Sí. I de fet, molts números notes aquesta base rítmica de la tradició del ballet i d'aquest cantable francès.
Sí. Sentim un altre fragment de l'E-Filtre, si us plau. Serà el duo amb cor Est-il possible d'être insensible, amb Adina Bilici, Janet, Patrick Cabongo, Guillaume i el cor i orquestra filarmònics de Cracòvia amb Luciano Acocella a la batuta.
Lucifer lui-même, il faudrait se donner.
Bé, el més important que podem dir d'aquesta òpera, encara que ens han fet l'espoiler, és que d'ella ràpidament se'n va fer una versió italiana que ha esdevingut hiper-mega famosa, i no és altra que l'Elisir d'Amore de Donizetti, tal com avançava el senyor Flomeric, que amb llibret de Felice Romani va estrenar al Teatre de la Canoviana de Milà el 12 de maig de 1832, o sigui, menys d'un any després de Le Filtre. Aquesta òpera ha arribat a esborrar pràcticament del mapa la Dover, i també no m'estranya, perquè la de Donizetti per mi és pura màgia, una de les òperes còmiques més delicioses que existeixen en el meu... en la meva opinió.
Sí, sí. La Dover és està bé, però sí, és bastant més convencional. Sí. En canvi, aquest plus que li dona amb el toc sentimental, les melodies, fins i tot els números de conjunt són molt més elaborats. A excepció, i aquí faig una petita protesta en favor de la nostra oient, la Joana, que el concertant de l'acte primer d'aquest Le Filtre, sí, tot el que seria la part de l'estreta, el que és, aquí està plegat amb un número força llarg d'11 minuts, que per si no l'has posat, però està molt bé. No és un d'aquells concertants que, mira, una mica de sorollet i canten conjunts i acabem, no, sinó que hi ha un desenvolupament temàtic que no,
sí,
està malament,
clar,
i una construcció que...
Llavors s'allarga molt i no els, sí, puc posar, no els pots... perquè, esclar, si no sentiríem només això. Intentem, doncs, posar la major música possible, la major quantitat de música possible. Seguim, doncs, sentint música d'aquesta òpera d'Obert.
Yeah.
Des dans les cours de mes conquêtes és un tercet situat just abans del final i del primer acte, que deu ser aquest concertant que parlaves, no?
Sí, bé, la part que em refereixo ve després de tot això.
Doncs, bueno, aquest tercet és amb Emmanuel Franco, que és a Joli Coeur, Luisa Fatiol, Teresín i Patrick Cabongo Guillom. Una i altra òpera tenen el mateix nombre de personatges, tots equivalents, així Nemorino, el filtre és Guillom, Adina és Teresín, de les avantpassades, les famoses Teresines.
Aquella sèrie s'hauria de fer un remake ja.
Belcore és Joli Coeur, que aquí el nom italià és traducció literal del francès. Dulcamara és Fontana Rose, que no se sembla gaire, i Janeta, Janet, que també traducció literal. I les veus són totes de la mateixa corda, sopranos, tenors, barítons... Sí. I
ambient
baixos.
Rural també, sí. Estil còmic una mica els musicals, que deies sí. Aquesta confluència, que es nota que Rossini també estava aquells anys a París. És una obra més curta que l'Elisir d'Amore, si fa o no fa. L'acte primer és més llarg, l'acte segon és més curt, unes dues hores aproximadament d'obra, la que ens fa obert. I, escolta, ens falten traduccions de llibres sobre repertori francès, perquè conèixer, no sí. Només a l'Obert, May, Herbert, que ja, aviam si, l'esperit sant que corre per Catalunya fa alguna cosa, sí, però tot aquest repertori, Gounod, altres òperes que has anat presentant al llarg del Parlem d'Òpera, ens falta conèixer ben bé, molt més bé tot això, perquè...
Sí, perquè aquí se n'ha parlat força d'òpera còmic francesa, vam fer un programa fa molt de temps dels antecedents en el segle XVIII de l'òpera còmic, autors com Philidor, com Monsigny, Gretry, i ja del segle XIX doncs, hem parlat d'Aubert, hem parlat d'Adam, i també han sortit òperes còmics de Halévy, de Gounod, com has dit, vull dir, de tots, de Massenet. És un capítol molt
Gerol,
oblidat.
Gerol també, em sembla.
Gerol també, correcte, Préaugler vam fer. És un capítol molt oblidat, sí. La història de l'òpera, i aquí la bibliografia en aquest país no li ha prestat
Bueno, com tant, clar, no hi ha ni un llibre de Donizetti, imagina't.
Imagina't, que ha d'haver d'Obert.
Sí, exacte. Ahí te quiero, Obert. Ah. Escolta, hi ha àries en forma de rondó, i deixa'm dir que això, aquesta dada que posaré, està al llibret, però que, segons el llibret, es va representar fins al 1849, després es va tornar a fer entre el 1852 i el 59, i la temporada 61-62 també, en total unes 243 representacions, per tant, en cartellera a França.
A l'Òpera de París. Perquè això es va estrenar a l'Òpera de París, no l'Òpera Còmic, no és una òpera còmic, per tant, no hi ha diàlegs parlats. A diferència que, clar, dius, és més llarga l'Elisir d'Amore, perquè l'Elisir d'Amore hi ha els recitatius. Bé, molt bé, doncs a veure, sentim una altra música, proposo, de l'inici del segon acte, que és l'escena del casament de Teresín i Joli Coeur, que igual que l'Elisir ho és de Dina i Belcore, aquell casament que no s'arriba a celebrar, però que hi ha una festa en marxa. Cantiamo, facciam brindisi, l'Elisir d'Amore, qui és Chantons ce mariage, amb el cor i el baix Eugenio Di Lieto, que és Fontana Rosa, o sigui, la versió francesa de Dulcamara.
Thank you.
Deixa'm dir una curiositat també, que com el Don Pasquale, que a l'inici, quan apareix a Norina, a escena, està llegint i fa una referència a aquelles novel·les, diguem, sentimentals, doncs aquí també, a l'inici, Teresín llegeix la història del Tristany i Isolde i el famós encanteri.
Com l'Elisir.
Amb l'Elisir, exacte, també. Que és, d'alguna manera, com la versió còmica, i sense tota la parafernàlia transcendental i sublimada de la història, i que, com molt bé escrivia un tal Jordi Torrents en unes notes al programa de fa molts anys, però molts, de l'Elisir d'Amore, que posava en relació precisament l'Elisir d'Amore amb el Tristany i Isolde, doncs mira, aquí tenim Le Filtre, que precisament comença amb
tots
això.
Tots són de la mateixa família. Aquell article es deia l'Elisir d'Amore, un Tristany i Isolde de Saló.
Exacte.
Si me'n recordo d'un programa general.
No em facis dir l'any que era, però... És...
No sé si va ser l'últim Elisir o...
No, perquè l'últim el vaig fer jo.
Pues abans, doncs està clar. Sí, a veure, l'òpera es desenvolupa en el País Basc francès. S'ha parlat moltes vegades, l'Elisir d'Amore és en el País Basc, es parla, no? Però, concretament, en aquest cas és el País Basc francès, en un poble que es diu Mauléon. Mauléon, em sembla que és Mauléon-Litxarri o alguna cosa així en basc, que és aquí el departament aquest del sur, dels Pirineus Atlàntics, capital Baiona, és el País Basc francès. L'argument és exactament el mateix de l'Elisir d'Amore, o sigui que aquí ja s'ha explicat i ja el coneixeu prou bé, o sigui que avui sí que
el senyor
Flamaric m'ho permet.
T'ho permeto, però vigila que si no expliques l'argument et poden protestar.
I si no m'ho permet, m'és igual, perquè aquí mano jo, m'estalviaré el peatge de l'argument, eh que sí?
Bueno, doncs... humana.
I si algú protesta, doncs mira, que vagi a la ventanilla de reclamacions i vuelva a estar mañana. Molt bé, doncs vinga, ara sentirem de Le Filtre la barcarola entre Fontanarós i Teresín, una escena que també existeix a l'Elisir d'Amore i que no m'he resistit a fer-ne la comparació. O sigui que començarem amb la versió francesa, Je suis riche, vous êtes belle.
Quelle surprise et quel honneur à sénateur de Venise d'amour me devait supplier, mais je suis gondolier et je préfère Zanetto la gondolier, et je préfère Zanetto le gondolier.
L'amour et le jeu du sang volent, mais ne dit qu'à l'estime.
I ara la versió de Donizetti, Io son ricco e tu sei bella. Ja sabeu, la Nina Gondoliera e il senator Tredenti. Barcaruola, due voci, attenti, attenti. Enzo Dara, Dulcamara, Kathleen Battle, Adina, el cor i l'orquestra del Met, dirigits per James Levine.
La Barcarola d'Aubert té dues parts, una més lenta i l'altra més ràpida, amb un toc així una mica de silabato. Evidentment la de Donizetti té un encant superior, i a més el, bueno, en fi, és que clar, per això és un dels títols de repertori, però insisteixo que encara que Donizetti li guanyi la partida a Aubert, aquest Le Filtre agradarà a molta gent per la concisió, tot aquest ritmes que hi ha, i és una escriptura que té aquesta barreja italiana que hem referit abans, que la fa molt molt atractiva, i l'enregistrament doncs està prou bé. El cor potser és una mica més fluixet, però els solistes compleixen molt bé. Hi ha un número, el que és, em sembla que és el Traconza, que no el sentirem, no l'hem sentit,
no.
Però que el d'això, ara no em surt el nom del que fa de Dulcamara, aquí a Le Filtre,
Eugenio di Lieto.
Bueno, sí,
Fontanarós.
Exacte. Hi ha una frase musical que em recorda una ballaruca, el número musical d'una ballaruca del Groucho Marx a l'inici de la pel·li El conflicto de los hermanos Marx. Tot això ve perquè com que estem amb el trobador i a les conferències poso una nit d'òpera, vaig fer un petit repàs d'algunes pel·lis.
Sí, que avui l'has penjat a Facebook. Ja.
Exacte, doncs si vas al Traconza...
T'he posat un like.
No ho he vist encara. És que jo al Facebook només el miro a la nit. Perquè només el puc veure per l'ordinador. Doncs hi ha una música que s'assembla una mica, i fins i tot una frase que diu ell, que deu ser casualitat històrica, evidentment, no perquè s'inspirés, però m'hi va fer pensar.
Anessin amb el Filtre, oi? A mi també, evidentment, m'agrada molt més la versió de Donizetti, de l'Elisir. Segur que el fill del Meyerbeer dirà que no, que és superior a la
d'Albert. Aquest esperit sant.
Aquest esperit de discòrdia. Ell no vol venir, però un dia acabarà venint.
Sí,
programa.
Sí, el segrestarem.
El segrestarem, perquè per molt que li pesi, que li faci vergonya, diu. Molt bé, vols afegir algun punt més?
No, especialment no? Només una queixa formal, perquè és Sant Jordi i no hem fet llibres, però bueno, ja ho solucionarem.
Bueno,
És que la direcció no ho ha admès, aquest...
No, no és que no ho hagi admès, és que no me'n proposes tampoc, eh?
Bueno, ja ho negociarem fora de micro.
Ja ho sé, fora de micro, això, exacte. Mira, abans de plegar no tenim llibre, però comentarem l'última carta de la Joana, que hem rebut de la nostra amiga.
Que és la secció literària del programa.
Ah, exacte. Que és del 20... Mira, la va escriure el 21 de març, el dia del meu aniversari, casualment. Doncs diu... Benvolgut i estimat Jordi, en primer lloc, felicitar-te pel teu proper sant. Ella sempre m'envia per Sant Jordi i per Nadal. Gairebé sempre repeteixo els teus programes, perquè m'acostumen a agradar molt i sempre aprenc alguna cosa i això em satisfà. A veure, és clar que podries fer el programa per televisió, perquè això em sembla que vam comentar alguna cosa tu i jo aquí, vaig dir que jo a la televisió no. Observo que no t'assembles a alguns polítics i millor, però tu vols molt i quedaries molt bé en aquest mitjà. Altra cosa fora que tu no t'agradi, per ser patidor, però quedaries molt bé, t'ho dic molt sincerament. Moltes gràcies, Joana, però jo no em veig mai bé a càmera, mira, què vols que et digui?
Si això hauríem de parlar amb el Canal Taronja, sí, la xarxa de televisions...
Si tingués un aspecte de galant de telenovela, potser sí que m'agradaria, però que no el tinc, doncs... Diu, ja sé que et donen molta feina aquests programes, tan altruistes, sempre pots pensar que ets com un mestre, que no cobra, però ensenya molt, i tothom amb un mínim de voluntat, els ha de valorar com cal. Doncs hi ha d'altres que no valoren conferències ni coses.
Bueno, sembla. Noi... Mentre ho faci la direcció que ho ha de fer...
Exacte.
Sí, esperem-ho. Bueno, i el públic en general també, eh?
Sí. Que per molts anys et pugui escoltar i gaudir del teu programa, doncs encara que m'agraden moltes coses, l'òpera és el que més. Molta felicitat pel teu dia i gaudeix el millor que puguis de tot el que estimis i t'agrada. Ja saps que ben sincerament, Joana, PD, postdata. Records pel Flamaric.
Gràcies, Joana. Ja veu que sempre me'n recordo vostè quan no poso un concertant al Jordi.
Exacte.
Fem la reivindicació
ara,
conjunta.
Des de que vostè ens va fer l'honor de visitar-nos, el Flamaric associa Joana amb concertants.
No, jo ja era una reivindicació meva. De fet, farem la Fundació Amics dels Concertants.
Amics dels Concertants.
I ella serà la
presidenta.
El membre d'honor, va.
Molt bé. Bé, doncs, no sé si... Avui no tens més xerrera?
Avui he anat escuet perquè, com que sempre tinc tantes coses a explicar que no me les deixa explicar, doncs dic, amb això ja tirarem milles.
Molt bé, molt bé. Doncs així m'agrada, que em facis cas i siguis et continguis.
Bueno, el mes vinent, llibres, per això, algun
sí,
llibre que altre.
Ja m'ho diràs, ho negociem fora d'antena. Bé, doncs moltes gràcies, Albert, com sempre, t'esperem d'aquí un mes i a tots vosaltres d'aquí a 7 dies només. Ens acomidem amb el finale de Le Filtre, Je li dois ma maîtresse, que és equivalent a aquell final de l'Isil d'Amore, quan se'n va el dulce mare i tots contents, perquè diu gràcies a...
Amb una estructura una mica de vodevil, sí, amb l'estrofa tornada... I...
Gràcies a aquest beuratge, que era Vida Bordeus, encara que ell no ho sap, ha aconseguit la dona dels seus somnis.
Mm-hmm. Si fos tan fàcil.
Ah, oi que sí. Adéu-siau i fins dijous que ve.
Adieu, adieu, je reviendrai dans ce pays. Adieu, adieu.
nosaltres a opera@radiosabadell.fm.
Thank you.